natural, terrassa i accés al jardí, des de 10 fins a 200 assistents. Altafulla Mar Hotel, el teu espai de confiança per a les teves celebracions familiars al barri marítim d'Altafulla. Demana pressupost sense compromís trucant al 977 65 11 55. Altafulla Mar Hotel.
Altafulla Mar Hotel patrocina l'informatiu. Són les 7 de la tarda.
Els caps de setmana d'Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià.
Agenda Altafulla Ràdio.
Aula universitària de la gent gran. Mengem temporada, aprofitem el que la natura ens serveix. A càrrec d'Eva Benet. Dimarts 25 de març a les 6 de la tarda a l'Esplai. Inscripcions a activitatsgentgran@altafulla.cat i al WhatsApp 689 72 49 07. Club de lectura de literatures del món. Debat de A casa teníem un himne, de Maria Climent, amb Carlos García. Dimecres 26 de març a 6:15 de la tarda a la biblioteca. Contacontes amb la Núria i l'Elisabet en el marc del projecte Servei Comunitari d'Elies Altafulla. Dijous 27 de març a 5:00 de la tarda a la biblioteca. Club de lectura en anglès, debat de They Came Like Swallows, de William Maxwell. Dijous 27 de març a 6:00 de la tarda a la biblioteca. Presentació i debat del llibre Pells, d'Esther Enric. Divendres 28 de març a 6:00 de la tarda a la llibreria Bruna. Projecció de la pel·lícula Simone, la mujer del ciclo. Divendres 28 de març a 8:00 del vespre a la Violeta. No recomanada per menors de 16 anys. Preu 5 euros. Socis del Cineclub 3 euros. I socis amb abonament i menors de 25 anys 2. Organitza Cineclub Altafulla Link. Visita guiada a la desembocadura del riu Gaià i a l'Hort de la Sínia. Diumenge 30 de març a 11:00 del matí des de davant del Club Marítim. Preu 3 euros. Més informació i reserves al 655 486 115 i joan@hortdelasinia.com. Activitats per la gent gran. Taller de memòria, teatre social, ball, gimnàstica de manteniment, reeducació postural, creativitat, risoteràpia i caminades saludables. Informació i inscripcions al 689 72 49 07 i activitatsgentgran@altafulla.cat. Visites guiades a la Vila Closa d'Altafulla, cada primer dissabte de mes a 11:00 del matí des de la Porta Reixada del Castell. Preu 5 euros. Més informació i reserves a l'oficina de turisme al 977 65 14 26 i a turisme@altafulla.cat. Visites guiades al Castell d'Altafulla, cada primer dimarts i últim dissabte de mes a partir de les 10 del matí. Entrada gratuïta. Més informació i reserves a l'oficina de turisme al 977 65 14 26 i a turisme@altafulla.cat.
Set dies d'esports. Tota l'actualitat esportiva que ens visita a Altafulla Ràdio. L'entrevista del dia. El Baix Gaià Esports.
Estem a la segona part del programa amb l'entrevista a l'atleta altafullenc Arturo Palavecino per parlar de l'experiència d'aquest cap de setmana a la Marató de Barcelona, en la qual ha fet un gran paper. Volem conèixer com ho ha viscut en primera persona i també a través d'ell saber com és aquesta prova tan important. Bon dia, Arturo, com estàs? Benvingut a Baix Gaià Esports.
Ah, bon dia, Marc, moltes gràcies. I bueno, si em permets, moltes gràcies per l'etiqueta d'atleta, però jo crec que això em va una mica gran a mi, aquesta etiqueta, jo li diré corredor popular, fins aquí podem t'ho puc acceptar.
Home, però a veure, corredor popular seria aquell que fa curses populars, el que ja fa una marató. Jo sincerament, amb tota la meva admiració, Arturo, tant a tu com a qualsevol que pugui fer completar aquest repte, jo per mi ja mereix l'etiqueta d'atleta, perquè porta això, evidentment, un bagatge, un entrenament previ que jo crec que sí, home, podem considerar-ho.
Sí, no, a veure, totalment, la marató és el que diem, no? Al final cadascú, doncs, la farà al ritme que la pugui fer, però està clar que per posar-te a la línia de sortida d'una marató, doncs tu has d'haver preparat, hi ha d'haver un volum d'entrenaments i una preparació física, i al final doncs té molt de mèrit, no? El que la fa un ritme, tant el que la fa un ritme ràpid com el que la fa un ritme doncs més modest o més moderat, i no se li ha de treure mèrit a ningú. I de fet això és una de les coses boniques també d'aquest esport, no? Que tu siguent doncs un corredor popular o digue-li com vulguis, no? Amateur, doncs et pots barrejar una mica també amb corredors d'èlits, no? Tot i que evidentment tothom ha el seu calaix de sortida, però és una de les coses boniques també d'aquest esport, no? Que estàs allí doncs barrejat amb corredors d'èlits també dintre de la mateixa prova.
Clar, és que realment el mèrit ja de per si, perquè hi ha qui pot acabar la prova, qui no, però també jo crec que tothom el que participa, perquè ja s'ha preparat degudament, jo crec que mereix un reconeixement, perquè després dintre la prova ja ho saps, Arturo, que poden passar moltes coses, algun problema físic, en fi, per tant, qui acabi, qui no acabi, el que faci millor temps, el que faci pitjor temps, en fi, jo crec que en resum, participar en una marató i haver-te ja preparat només per això, jo crec que mereix aquest reconeixement. Suposo que al final també és una de les coses que, sobretot, no, un es pot adonar quan acaba la prova, no? A línia de meta, aquella sensació de que, ostres, tot el treball que has fet previ, en els mesos previs, s'acaba veient reflectit en aquell moment, suposo.
Totalment, tal i com ho has dit, no? I de fet és molt bonic, amb la dona ho parlàvem, no? Ens vam quedar una estona doncs veient altra gent com arribava, i és molt bonic intentar llegir doncs la història de cadascú, no? I ho veus que per cadascú doncs és una autosuperació i el que dèiem, no? Doncs cadascú al seu nivell, hi ha molt d'esforç darrere, i realment el dia de la prova és realment això, a gaudir-la, a gaudir-la entre cometes, perquè evidentment estàs fent un esforç molt gran i també la pateixes, no? Però és aquell patiment amb un gust de victòria, no? Perquè realment quan no has patit de veritat ha sigut per arribar-hi, no? En tots els entrenaments previs, i realment el dia de la prova doncs passes per molts moments, el que has dit, depens de molts factors, i al final la prova és dura en aquest sentit, és llarga, i qualsevol cosa que no se't posi de cara doncs et pot condicionar molt, però al final si més o menys les coses te van sortint i vas veient que vas arribant al final més o menys amb el temps que havies previst, doncs és una sensació brutal, no? I la veritat que doncs és això, el tema de l'esport, l'autosuperació i la marató, doncs, especialment en aquest sentit.
Tu com t'has preparat, concretament?
Doncs, específicament, clar, jo durant l'estiu baixo bastant el ritme d'entreno, sempre intento seguir, però sobretot després de l'estiu, jo és la segona marató que faig, i una mica semblant l'any passat. L'any passat vaig fer Sevilla, que era el febrer, aquest any Barcelona pues és com un mes més tard, però després de l'estiu ja comencem a fer alguna cosa més o menys enfocat cap a aquest objectiu, i o sigui que és un treball de mesos, eh? Realment diuen que el mínim hauria de ser 12 setmanes, en el meu cas, bueno, una mica més, però també pot ser una mica més pautat, no? I sí que al principi doncs bastant de volum, sense apretar molt en els ritmes, i després mica en mica ja fent un treball més específic, no? D'augmentar ritmes i un entrenament molt més enfocat i més específic. Sí que és veritat que aquest any doncs els entrenaments van ser una mica més irregulars, al desembre em va costar per diferents condicionants, però sí que a partir del gener la veritat que la cosa ha anat bé en quant a qualitat i quantitat, i bueno, hem salvat aquí en aquest sprint final després de les vacances de Nadal fins ara. Jo entreno amb el Guillermo dels Atletes, és ell qui em planifica els entrenaments, i la veritat doncs que es nota molt, no? De fer, quan fas coses amb planificades i amb un sentit, amb una explicació, i el cos ho veus que ho va assimilant i vas millorant, doncs és molt important, no? Perquè hi ha molta gent que simplement doncs, bueno, va a córrer, per entrenar-se va a córrer, i ja està, sense un guió, una pauta, no? I doncs quan fas algo planificat amb cara i ulls, doncs la veritat que es nota molt.
Que ara que mencionaves el Guillermo Alonso dels atletes d'Altafulla, dic que tu també has participat com a atleta d'Altafulla, vull dir que això també ho havíem de remarcar, i per tant doncs tenim aquesta presència d'un altafullenc i del club també en aquest esdeveniment tan important. Concretament, no sé si t'havies marcat algun repte pel que fa a marca, simplement acabar la prova.
Sí, sí, totalment. Mira, l'any passat era la meva primera a Sevilla i l'objectiu era baixar de les 3 hores, i al final sí que vam anar veient amb els entrenos que era bastant factible inclús fer doncs 2:50, i al final vam clavar, és el que vaig fer, 2:50 a Sevilla. Era el plan optimista, dintre de la forquilla optimista de temps vaig complir la previsió optimista, no? I aquest any igual, la veritat que ens plantejàvem que podíem més o menys arribar a 2:45, entre 2:45 i 2:48, i al final ha sortit 2:46:20, no? O sigui que és supercontent. La veritat que durant la carrera doncs passes moments de tot, no? De dir, ei, regula una mica, perquè clar, la marató és molt dura, sobretot a partir del quilòmetre 30, no? El famós mur. I jo aquí a Barcelona sí que potser ja va haver un tram del 23 al 30 que vaig regular un palet, crec que de forma intel·ligent, per arribar bé al tram final. Podria haver sigut una mica més ambiciós, però clar, mai saps si aquest punt d'ambició al final ho pots pagar car. I aleshores, bueno, vaig ser semiconservador aquí i vaig arribar, doncs, bueno, no te diria que bé, perquè arriba sempre fos, no?, però vaig arribar en condicions de poder acabar, mantenir el ritme, no?, tota la cursa, i al final doncs complir aquest temps d'objectiu que està entre 2:45 i 2:48, al final 2:46:20, supercontent.
I sempre s'ha parlat, i això és així, que també el factor mental juga moltíssim, el factor psicològic, el saber gestionar, que pel que ens comentaves doncs has pogut tu fer una bona gestió dels teus esforços per complir l'objectiu i arribar bé, com deies, a meta, però durant la prova no sé si has tingut algun moment allò de dificultat en què la ment, doncs, escolta, mira, segueix corrent i ja anem veient, no? Perquè això passa molt, i sobretot en aquest tipus de proves, en aquest tipus de maratons que evidentment en tants quilòmetres dona per molt.
Doncs totalment. Jo crec que evidentment has d'estar preparat físicament, però el marató l'has de saber patir, i tant físicament com mentalment, i al final mentalment és un exercici molt, doncs, molt important, de lo que tu dius, no? Gestionar les emocions tant en els moments d'eufòria, no?, com al principi, perquè clar, pensa que al principi portes molt d'entreno i et notes doncs molt bé, i el risc és, ei, pots deixar-te portar per l'eufòria i després pagar-ho car, no? Aleshores aquí has de saber una mica, ei, mantenir el cap fred, i després al revés, no? A moments que et ve una mica de baixón i penses, hi ha moments de tot, no? En moments que penses, no arribaré, no puc aguantar aquest ritme, i aleshores doncs intentar això, no pensar en aquestes coses, no? Focalitzar molt, concentrar-te, cadascú tindrà les seves estratègies, no? Jo doncs focalitzo molt, em concentro i intento pensar coses positives i la família que els tenia per allí, i això, concentrar-me molt, seguir grupets de gent, això va molt bé, gent que va més o menys al teu ritme, doncs no pensar, acoblar-te amb ells i mantenir el ritme. I la veritat que sí, que és un exercici brutal, increïble, de gestionar la cursa, perquè això és molt llarga i hi ha moments de tot, com bé has dit, totalment.
I això durant els mesos previs d'entrenament també es treballa d'alguna manera?
Bueno, és diferent, perquè realment els entrenos, sí, també, exacte, també necessites la motivació, però clar, no et poses tant al límit, sí, quan fas rodatges llargs, pues també déu-n'hi-do, perquè fas rodatges llargs a ritme suau, no? I aquí és veritat que necessites tenir la motivació d'aquest objectiu, no? Perquè si no dius, va, quines ganes ara sortir a córrer 2 hores, no? Quan realment, a veure, no ens enganyem, a mi m'agrada molt anar a córrer, però quan surts a córrer i portes una hora corrent, doncs ja n'has tingut prou, no? Ja marxaries a casa, no? Ja està bé. Aleshores, ostres, doncs has de tenir aquest exercici també mental de dir, vinga, va, doncs estàs preparant aquest objectiu, per complir els entrenaments també com està previst, també doncs, els entrenaments més exigents de sèries a ritme, doncs també aquesta capacitat d'autoexigir-te, i és un treball diferent, no? I aquí la cursa doncs és un treball més de ei, t'estàs exigint al límit i venga, pues això, pensaments positius o focalitzats i no tenir pensaments negatius.
I a nivell d'alimentació, què exigeix la preparació d'una marató? Perquè entenc que al final també és un component important, sobretot per la dinàmica, per seguir amb la bona dinàmica d'entrenaments, no perdre tot allò que has anat guanyant i poder arribar a punt per la prova.
Totalment, l'alimentació és essencial, no? I aleshores una cosa et porta a l'altra, no? Si tu només vas a córrer una mica per estar bé, doncs ho fas i ja està, i al final és això, quan ja vols millorar marques, vols portar-te a límits, no?, que no havies arribat, doncs has de mirar d'altres factors, no? I jo, doncs, l'alimentació també m'he assessorat una mica amb un company i, bueno, he portat una pauta bastant ordenada i també amb un sentit de les coses ben fetes i és molt important, i, bueno, no només durant la preparació, també pels entrenaments, per rendir, per recuperar, i després també, doncs, tot el protocol previ a la marató, per fer una supercompensació d'hidrat de carboni per arribar amb energia, i després durant la cursa, la gestió de l'alimentació durant la cursa és molt important, perquè pensa que molta gent que no arriba és també per una mala gestió això de l'alimentació en la cursa o de la hidratació, i inclús els hi passa a esportistes doncs, de més nivell, no? Perquè és el que diem, al final el cos, bueno, també el cos és molt complex, no? I a vegades tu has fet una cosa i t'ha servit un dia i el dia següent no, però sí que és un factor clau també, i pot marcar diferències quan ja t'estàs exigint a límits, doncs això, no? que vols superar en aquest sentit.
Ja per anar tancant, Arturo, saber una mica també com és una mica l'ambient, no?, d'aquesta Marató de Barcelona, que és un esdeveniment importantíssim dins de l'esport, i on s'apleguen un fotimer de persones. Si no vaig equivocar, doncs més de 21.000 persones que hi van participar. Deu haver ja un ambient espectacular, perquè evidentment també comptant famílies i tot plegat, espectadors, deu ser espectacular això.
Sí, a mi em va sorprendre molt, molt gratament. Jo ja et dic, només tenia l'experiència de Sevilla i que també hi va haver molt d'ambient. A Barcelona crec que hi havia el rècord d'inscrits, 27.000. Crec que la xifra que tu has dit, crec que han sigut els finishers, els que l'han acabat, crec que va per aquí, sí, entre la gent que al final no pot venir, o els que no l'acaben, o els que el dia de la cursa no la poden fer per qualsevol motiu. Però sí, en rècord d'inscrits, i la veritat que la ciutat molt... doncs molt volcada cap a la cursa, no? Molt ambient durant tot, gairebé tots els recorreguts, vull dir, molts punts d'animació, també el dia previ, nosaltres vam passar tot el cap de setmana, i la veritat que fa goig això, no?, que hi hagi ambient d'esport a la ciutat, i l'ambient que respira el mateix dia, abans i després de la cursa, la veritat que molt, molt xulo, la veritat que espectacular. I a més amb tot el recorregut per Barcelona, pels punts emblemàtics de la ciutat, la meteorologia va acompanyar també, perquè va fer bastant de fred, que per córrer això va bé, i al mes de març, doncs, a veure, aquests últims anys hem tingut aquí més aviat temperatures càlides al març que no pas un dia com aquest, o sigui que la veritat és que tot va anar molt, molt de cara.
Repetiràs la imminent o buscaràs un altre objectiu com has fet enguany, no? Que venies de Sevilla, Barcelona, no sé si repetiràs o potser busques un altre repte en cas de voler-lo assumir, clar.
Pues mira, això és graciós perquè sempre ens passa igual, no? Que quan estàs allí ja les últimes setmanes d'entrenament jo pensava que nunca más, no? Perquè acabes bastant cremat, la veritat, és molta exigència. Inclús durant la cursa també vaig tenir aquest pensament algunes vegades, vaig pensar, bueno, aquesta és l'última, ja n'hem tingut prou, i la veritat que no n'aprenem, perquè ahir, que gairebé no em podia ni moure de les agulletes que tenia, ja pensava a veure quina seria la següent, i bueno, haurem de veure. La veritat que a mi València és una que m'agradaria fer, el que passa que és al desembre i aquestes dates no em van bé, perquè seria iniciar la preparació a l'estiu, i jo a l'estiu, tant per feina com per vida personal i social, és molt complicat. Aleshores, jo crec que sí, que potser l'any que ve potser repetim Sevilla. Sí, sí.
Doncs quan arribi el moment ja en parlarem. Així que, Arturo, gràcies per haver-nos acompanyat aquests minutets de Baix Gas Port d'Altafulla Ràdio i Ona la Torre, i jo acabo l'entrevista amb aquesta llicència de dir-te corredor dels atletes d'Altafulla i també atleta pel que tot el que hem parlat. Jo crec que més que justificar que corredor de curses populars podria ser-ho jo. Que amb 10 quilòmetres sí, però ja fer-ne 42, jo crec que això és per estar reservat per als que us esforceu de veritat. Per tant, Arturo, si m'ho permets, acabo amb això, eh?
Pues, moltes gràcies, Marc, i t'ho permeto, evidentment, i al revés, gràcies a vosaltres, i un plaer parlar amb vosaltres d'aquest tema i de qualsevol.
Set dies d'esports. Tota l'actualitat esportiva que ens visita a Altafulla Ràdio. L'entrevista del dia, al Baix Gaià Esports.
I bé, per parlar d'aquest recte, que, doncs, el que dèiem, serà durant aquests 365 dies de l'any, malgrat, doncs, faci fred, plogui, com és el cas d'avui, s'està completant, doncs, com dirien, a rajatabla, si ho diríem vulgarment. I per parlar de tot plegat, amb els seus impulsors, Oriol Silvestre i Eric Vicenç, bon dia, com esteu? Benvinguts al Baix Gaià Esports d'Altafulla Ràdio i Ona la Torre.
Bon dia, com esteu?
Bon dia, gràcies per convidar-nos.
Avui toca pujar també. Això va com va. S'ha de complir el repte, i avui, que és un dia d'aquells plujosos, però com em dèieu, ja esteu acostumats en els altres dies, avui toca també pujar.
Avui toca també pujar, i sí que portem uns quants dies enganxant, que ja surts en pluja i quan acabes d'arribar dalt de tot, entre el vent de costat i la pluja, acabem xops.
Déu-n'hi-do. Podem dir que són dies allò complicats, però que esteu complint això, que dèiem a rajatabla, dit vulgarment, aquest repte que ara aprofundirem una mica més, i que, doncs, també va comptant amb la complicitat de veïns, veïnes, de grups també, sobretot aquesta setmana, no? Està sent una iniciativa que està tenint resposta, podem dir.
Sí, el que passa que amb aquest temps, pues, costa una miqueta més. Portem un mes una miqueta fluix, però bueno, té bona resposta, el cap de setmana, inclús entre setmana també, eh? També no esperàvem que vingués la gent que ve entre setmana.
Avui a quina hora sortiu, per curiositat?
A les 6.
A les 6 de la tarda, eh? Bé, dona temps que doni una mica de treva al temps. Portem, doncs, pràcticament 3 mesos i mig d'aquest repte que va començar puntualment l'1 de gener. Quin balanç en feu?
A nivell de persones han pujat, hem comptat unes 160 diferents en aquest trimestre, i ara mateix la recaptació ha estat, portem a dia d'avui 560 euros per la marató. Home, tenint en compte que ara tindrem el canvi d'hora, que allargarà més el dia i que començaran unes temperatures més normals, nosaltres també podem estirar l'hora de sortida, en lloc de sortir tant al migdia per apurar el llum del sol. Si podem començar a sortir algun dia 6-7 de la tarda, comptarem amb més gent, que ja ens estan dient que pujaran.
Clar, deixareu, en certa manera, o gairebé tots els dies, el frontal una mica de banda, que també esteu pujant amb el frontal quan ja és més fosc, i evidentment, doncs, l'època en què podem esperar més afluència és aquesta, no? A partir d'ara de la primavera fins a finals d'estiu, que tindreu més llibertat. No sortireu tan aviat segurament per la calor, però podreu estirar-ho més per la nit, que ja ve de gust, no?
Sí, estirarem una miqueta més. Que no sé si farem sopar, com a l'hivern, no? Les tres vegades que vam fer sopar allà, però bueno.
Sí, puntualment quan hem pujat, a l'hora de tornar, cap a mig camí hi ha una taula amb una barraca de pedra, i algun cop hem fet sopar allà, tots els que s'han volgut quedar. I això sí que la gent, quan veu les fotos, això sí que s'anima. El pujar i baixar fa més mandra, però si hi ha un sopar pel mig, llavors sí.
És com tot, si hi ha menjar pel mig, sí. Doncs sempre ve més de gust. De fet, jo personalment he vist aquestes fotografies que heu penjat a Instagram, que és on esteu i on anuncieu també els horaris, per tant, que us poden trobar aquí qualsevol persona que tingui interès de fer seguiment o de participar, els poden trobar aquí, no?
Normalment es escriuen pel privat de l'Instagram, ens solen escriure avui sortiu a les 4, avui sortiu a tal, i ho acabem de confirmar per allà. Com no necessiten inscriure's, la gent ho troba més fàcil, és vinc o no vinc, sabem, a l'hora en punt sortim, i hagi qui hagi, ja està.
I va, anem a aprofundir una mica més sobre el repte, que és el Pic de la Mola, els 365 dies, com ja m'ha explicat. D'on sorgeix aquesta iniciativa i en quina finalitat?
Bueno, va sorgir perquè pujaven, jo pujava pel meu compte a entrenar una miqueta i bueno, van coincidir que ell també pujava bastant i llavors, bueno, se'ns va ocórrer de fer, hòstia, doncs mira, podíem fer més que... A veure si són capaços de pujar cada dia, ja estaven quasi pujant cada dia. I com a la Pobla també es tira molt lo del tema de la marató i tot això, i la gent s'engresca moltíssim amb això, doncs van pensar també, hòstia, doncs podíem fer una coseta per col·laborar i a veure si la gent també s'anima una miqueta, fem esport, fem una miqueta, veient tot el que és el territori i tot això, i bueno, mica en mica doncs va anar formant la idea del repte.
I per què els 365 dies? Perquè hi haurà què pensarà. Ho podríem fer més puntualment, no sé, cada diumenge o l'últim diumenge del mes, coses així que s'acostumen a fer, no? Quin és el motiu?
Però el repte és aquest. O sigui, el repte és pujar... A veure si són capaços de pujar tots els dies de l'any.
Si no,
un altre, clar. És a veure si la gent també diu, hòstia, a veure si som capaços. Si també ho pugeu quan plou i també pugeu quan fa fred i també... Sí, però sí. O sigui, el repte és aquest. Pujar un diumenge és com el que, bueno, s'ho sap fer el vermut, no? Però el repte és agafar, intentar pujar cada dia durant tot un any.
Deixant de banda la participació de veïns, veïnes, aquests grups també que s'hi dediquen una mica a caminar i això, hi ha una condició sine qua non, podríem dir, que seria que un dels dos com a mínim ha de pujar, no? I si no és un dels dos, algú que doncs, tingui relació també, que pugui completar el repte, almenys que pugi algú, no? Al dia.
L'ideal seria que sempre fos mínim un dels dos, o els dos. Llavors, en aquest cas, quan vaig a per tots dos som autònoms i normalment ens ho podem manegar, però potser ens hem trobat amb el dia de, doncs a les 4 potser no hi ha ningú. Però si tu pots anar a les 6, endarrerim-ho i un dels dos va. Hem d'intentar que tot l'any hi hagi un dels dos.
Clar, és que allò de compaginar agendes, doncs vosaltres teniu aquesta flexibilitat, com deies, però no deixa de ser complicat també, perquè al final hi ha altres coses, no?
Sí, sí. O com trobar-se malament.
També, és una cosa molt noble i molt lícita, també, sí. Trobar-se malament, no? Més o menys, aquest 3 mesos i mig tampoc hi ha hagut, en aquest cas, cap problema d'això, no? D'agenda, ni res que hagi
pogut complicar. No, m'ha anat manegant. El que passa que, bueno, aquí hi ha un factor que igual no tenia jo massa en compte, que, clar, està el treball, està el temps, està que estiguis malament, però després està la família també. O sigui que és un factor que, hosti, li tinc que donar gràcies a la meva dona, perquè... Santa paciència, però que manegar-ho és complicat. Si tens dona i tens fills, és complicat. Però bueno, portem 3 mesos, portem ja, avui farem
80.
El 80è dia, avui. O sigui que bueno, jo crec que ja amb la velocitat que portem, ja ara ja no pararà ja.
No s'aturarà, doncs complir des de l'1 de gener fins aquest 21 de març de 2025, ja doncs això, encarrega una mica el projecte, no ha arribat a l'equador de l'any, però... Va bé la cosa, i a més el que dèiem ara, no? Aprofitant el bon temps que ha d'arribar quan aquestes pluges desapareguin, que diuen que arribaran fins al mes d'abril, veurem, ja va bé per, no? Pels conreus, els pagesos i tot, però clar, a veure si es pot anar repartint una mica més.
Sí, perquè quan pugem allà de tot t'ho trobes una mica complicat a vegades, sí. Tapant-nos, que no hi veiem res, sí. Però està divertit. A banda dels dies que són com una mica... aquell límit que et poses, no? Creues els 50 dies, creues els 80 dies, clar. Ara estem parant el dia 100. És com que psicològicament et dona aquell punt de suport, i quan veus que a la tarda, sobte, en lloc de ser els dos, som 6 o 8, llavors la gent li fa gràcia pujar amb nosaltres, i penses, és el que et dona aquest puntet. Quan atravessem els 100 dies i després l'Equador, això ja estarà.
Ja el tindré com a assumit el repte. Parlàvem abans, és una activitat pensada per contribuir amb la causa de la marató. Com ho gestioneu això? En principi és cada persona ha de portar mínim 1 euro, després si vol aportar alguna cosa més ja és cosa seva, és voluntat seva, però com a mínim aportar aquest euro simbòlic, però que ja contribueix.
Sí, a veure, no oblidem que és un donatiu. Qui no vulgui posar-lo, no el posa. La idea és pujar i baixar. Al final hi ha altres... El repte principal és per la marató, però com deia l'Oriol abans, no? Al final no deixes de promocionar fer una vida saludable, la natura, els camins del teu municipi del costat. I llavors sí que nosaltres diem és com a condició porta 1 euro. Hi ha una guardiola i un de nosaltres apunta en una llibreta el nom i el cognom de la persona i el dia que ha vingut. Per això després traiem els totals i li podem explicar a la gent quanta gent puja, quanta gent diferent puja, quina recaptació es porta, i això és bastant interessant de quedar en fora.
Sí, crida més l'atenció veure que és una activitat totalment transparent i que pots ser partícip d'aquesta activitat, a més una causa benèfica i que, com deies tu, té la contrapartida aquesta que a un mateix li genera doncs, benestar, salut i poder doncs, també sociabilitzar, no? Que suposo que és una cosa que també us trobeu, no? Que hi ha grups d'amics o persones que no es coneixen però que després a partir d'aquí no, poden ja, ostres, vivim al mateix poble... Podem intercanviar, no? Dies, impressions...
El que ens trobem a vegades és gent que puja i diu, és que jo sortiria més a caminar, però és que aquí no tinc com per fer un grup. Saben que sempre sortim més o menys a la mateixa hora. Llavors dius, doncs ells, alguns venen els dimarts, alguns venen els dijous. Doncs aquestes persones també fan un esport que abans no el farien i tenien ganes de fer-lo.
I a banda d'aquesta contrapartida a nivell doncs, de benestar saludable, també, això ho vau explicar en la presentació en el seu dia, hi ha uns sorteig també que serveixen com una mica també d'al·licient, per què no, per contribuir o acabar de contribuir amb aquesta causa. Això com funciona?
Sí, bueno, en principi fem un sorteig, farem un sorteig mensual i bueno, són productes dels negocis. Mirem de que els negocis del poble pues, bueno, s'involucren una miqueta, i són petits detalls. Després jo també tinc una empresa d'instal·lacions, llavors ja vam aportar també per mirar de picar una miqueta més a la gent, que el que pugi 25 cops aquí, doncs a final d'any sortegem un aire condicionat, i això, bueno, no és una fita massa gran, si tu, bueno, si vas venint, la pots fer ràpid, i bueno, és una al·licient també, perquè la gent ja comenci, però bueno, intentem de fer això, de cada mes sortir un producte, alguna cosa que sigui local, que sigui d'aquí del poble, i els negocis que es vulguin involucrar, encara que no siguin de la pobla, doncs posen en contacte amb nosaltres i parlem.
Sobretot pel que fa aquests negocis de casa, en aquest cas de la pobla, el que dius una mica abans, no, Eric, que a la pobla esteu com a molt consensats amb aquesta causa de la Marató, no només ho demostreu el dia en què es fan aquelles activitats per recaptar fons, sinó que en diverses activitats durant l'any, i aquesta és un bon exemple, doncs també ho reflecteix, però, ostres, es veu que amb aquesta activitat també hi ha aquesta col·laboració d'aquests negocis que doncs, ja exemplifica això, no? Aquest sentiment, no? Aquesta responsabilitat, si ho podem dir així.
Sí, quan vam acabar el gener, el que vam fer vam pactar amb el cafè del poble, i llavors els que pugessin aquell dissabte amb nosaltres, que acabàvem el primer mes, ell ficava com un pica-pica gratuït. La gent es pagava la seva consumició i teníem un pica-pica gratuït. En aquest sentit, no vam fer el sorteig i vam fer això, i ara el sorteig que farem és amb la formatgeria de la Pobla, un pack de iogurts, de nata, de pastís de formatge, farem el sorteig i a qui li toqui ho passarà a buscar per la botiga.
Doncs... Està molt bé aquesta idea, fa molta patxoca, eh? Ja el fet d'impulsar-la, d'assumir el repte dels 365 dies, la participació de veïns, veïnes, grups d'entitats esportives i també la col·laboració dels comerços, la veritat és que és una activitat doncs, allò potent i que no sé si quan acabeu el repte sigui això serà el 31 de desembre, no? O, sí, el 31 de desembre, sí. No sé si després teniu al cap alguna coseta o millor, primer anem a acabar i després ja veurem.
Anem a acabar, perquè és que el segon dia ja s'ho van preguntar, això. O sigui, el 2 de gener ja em va dir, hòstia, i quan acabés esto, què haré? Hòstia, no sé, sí, igual, sí. Igual estem una estona al sofà o alguna cosa, no sé.
Sí, potser la primera setmana del 2026 ens relaxem una miqueta, saps?
No cal que sigui immediat, de fet, inclús no cal que sigui l'any següent, sinó que és allò que, home, doncs mira, de cara d'aquí d'un any podem proposar una altra fita. I, vull dir, això ja és cosa vostra, no?, però bueno, sí que és veritat, si ja hi ha interès, no? Suposo que també us anima una mica més a dir, ostres, bueno, ens trenquem una mica el cap, no? A veure què podem treure.
Sí, de moment ja ens el trenquem, a veure què publiquem a vegades, que la gent li fa gràcia a qualsevol qüestionari de quina és aquesta flor, quin és aquest insecte. Sí, sí, no sí, vegis sí. La de gent que contesta. No pugen, però respondre a preguntes i tot això, sí. Però sí, un altre repte de moment. Ja, alguna cosa després farem. Però...
Algo farem, perquè ja agafem aquí un any, després a veure si ens avorrirem o alguna cosa.
Sí, sobraran hores al 2026.
I, escolteu, al final també l'al·licient que té aquest repte és que tampoc és gens exigent pujar al pic de la Mola.
No, a veure, notes una mica l'acumulació, però sí que és una ruta molt factible per tothom. No deixa de ser 4 quilòmetres i mig d'anada i de tornada puja gent de 70 anys o pugen, doncs com la filla de l'Oriol, no? De 9 o 10 anys estan pujant. No és exigent, nosaltres el que notem és l'acumulació.
Clar, el que puja dia a dia... És habitual que, és normal que ho noti, però aquells que ho fan esporàdicament o ho fan per primera i única vegada és un tram fàcil de fer, i a més que tens l'al·licient també, que arribes a dalt i tens un panorama espectacular, no?
I vas al sostre del Tarragonès, al cap i a la fi, també vas a un lloc que dius, no, és un lloc que ens hem inventat nosaltres, bueno, no deixa de ser el Pic de la Mola, però és una excursió més que has fet també.
Ja m'ha aclarit a qui pertany o com està el tema aquest, perquè això s'ha sentit a parlar també.
No sé, ja, a veure, aquí hi ha un conflicte. Jo he trobat mapes i diuen que el mateix pic, o sigui, el punt aquest està, conflueixen els tres municipis, la Pobla, Creixell i Bonastre. Després hi ha fites que a mi m'han dit de l'Ajuntament que no arriba allà, no ho sé. Jo dic que sí que arriba allà. O sigui, la mateixa fita és la que reparteix els pobles, però bueno, aquí encara, fins a final d'any tenim temps per discutir això.
Sí, ho podem compartir, perquè ens hem de quedar, no? Podríem pensar, al final, mira, una cosa compartida està bé, aglutina més municipis, això dona peu també potser més participació, que gent... En fi, ja està bé repartir-s'ho, no? I al final podem dir, mira, pertanyes al Baix Gaià i aquí tots contents.
Sí, la teoria això ens diu que està just on el pic es divideixen els tres municipis. I aquí va començar un altre debat quan va vindre una persona del poble que ens va dir, sí, el pic de la Mola és dels tres, però la Mola és de la Pobla. Ah. I aquí va aparèixer un altre element geogràfic que ens va desconcentrar tots.
Que ja no tenim aclarat un i ja...
Sí, la Mola és un altre tipus de terreny més aplanat, que té com un sortint, com si fos una mena de mirador, i realment quan ho vam buscar pels mapes sí que hi ha una cosa que se consideraria la Mola, que sí que està a la Pobla. Per tant, el que és la Mola pertany a la Pobla, el pic de la Mola pertany als tres. Bé. Això és el que tenim ara, d'aquí cada cop que ve algú nou i ens dona una altra dada, mal de cap cada vegada.
Podríem fer un debat un dia
aquí. Sí, un debat aquí amb els de Bonastre i els de Creixell i a veure aquí.
No en sortiríem, jo crec,
No.
A nivell d'entitats han anat participant també, no? Diria, crec que ho vaig veure bé, per exemple, els de la Torre Camina, diria que hi van participar.
Sí, la Torre Camina ha vingut un parell de dies. Gràcies a ells hem tingut el dia de rècord, vam ser 35 persones.
Ah, és que mou molta gent la Torre Camina.
Sí, quan van vindre es va notar aquell del grup. Després han vingut sobretot associacions d'aquí, el club de futbol, ha vingut a Tarragona Woman, que és un club de ciclisme.
Sí, mira, de fet aquest dijous vam tenir a la seva presidenta, la Núria Santiago, que estem fent una secció amb elles i vam parlar també una mica de tot plegat, ara que ho mencionaves.
Doncs sí, va vindre una d'elles, ha vingut l'Associació de Dones de la Pobla. Jo mateix no recordo qui més ha vingut.
L'associació de...
Sí, de Creixell.
Una mica més al micròfon, sisplau, ai, perquè si no t'escoltem lluny.
L'associació de excursionistes de Creixell va bé.
Sí, els de Marxa Aquàtica.
Ah, sí.
Els de Marxa Aquàtica també van vindre.
Allò el Francesc Santís al davant.
Sí, exacte, sí.
Amb altres que tenen secció també aquí.
Sí,
ho vaig posar sobre la taula, jo.
Sí, faltem nosaltres, la secció de la Mola.
Ah, doncs mira, ho vam estar gestionant, eh? Passa que vam dir, bé, si acaben el repte ja...
Ja veurem, no? Ja veurem. Ara no valem tant,
Però bé, que està bé, que també és una activitat això, que podem fer entitats i mira, per què no? Després passar el dia també a la Pobla o si venen més de fora, no? Vull dir que també al final tot contribueix una mica també a això, no? Aquesta promoció que fem, no? És el repte del pic de la Mola, però s'impulsa des de la Pobla de Montornès, que això també al final, doncs, fa sortir una mica el nom del poble per aquí, no?
Sí, llavors és això, que amb diversos fronts oberts, com seria, jo vinc perquè tinc ganes de caminar, vinc perquè vull fer grup, vinc perquè conec gent amb càncer i vull contribuir. Al final cadascú potser té un objectiu.
Els que vulguin participar, ho dèiem abans, a través d'Instagram, missatge privat, és molt fàcil comunicar-vos amb vosaltres, però bé, que és el que s'ha de dur amb aquest tram lleuger, aquests quilòmetres que no arriben a 5, però que és allò que diuen que s'ha de portar per fer-ho doncs, còmodament.
El primer, aigua. No, un bon calçat, això sí, si pots fer un bon calçat, perquè la ruta no és massa exigent, però el terreny és dur, hi ha molta pedra i però bueno, bon calçat, una mica d'aigua, una mica de roba per si fa una mica de fred i poca cosa més. Tampoc, no és una ruta exigent, ja ha comentat el meu company. És una ruta que és per pujar un cop a la setmana, per exemple, o sigui, perfecta. No fa falta massa preparació ni fa falta massa equipament. O sigui, si tens, bueno, si vols una miqueta d'ajuda, doncs uns pals de trekking o alguna cosa així, però bueno, poca cosa.
I doncs depèn l'horari també, una mica de menjar, jo si es podeu quedar a sopar o si més no, doncs si algú vol fer un petit mos, no? Una vegada arribi al cim també, no?
Sí, nosaltres sempre ho posem, per exemple, posar d'aquí una estona publicarem que avui sortim a les 6 en lloc de les 4. Ja sabem tampoc que avui no vindrà ningú, vindrà un mes a acompanyar-nos o dos com a molt, però sempre publiquem, si hi ha qualsevol canvi a l'Instagram fica a les hores que sortim, però si no a les històries fica avui sortim mitja hora més aviat, avui sortim a les 6, avui porta el frontal, avui sopem. Està tot posat igualment, i si no, el que has dit abans, amb els missatges privats, també ens acabem d'aclarir.
Doncs una forma fàcil de contribuir amb una causa benèfica i a més el que diuen, contrapartida, poder sociabilitzar, benestar, salut per un mateix i també doncs contemplar les vistes que tenim a casa nostra, que això ens ho diuen molt els de la Torre Camina, que sovint no ho tenim massa en compte, que volem a vegades marxar lluny per veure coses boniques i potser les tenim més a prop de casa. Així que un repte, 365 dies i podem dir 360 graus també, podríem dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, perquè els viurem tots els graus, això sí.
Doncs nosaltres ho deixem aquí, però abans que acabi la temporada, que això serà el juny, us tornem a convidar i a veure com avança el repte i a veure si teniu alguna anècdota més que explicar, que també serà bonic d'escoltar.
Doncs moltes gràcies, vindrem.
Doncs Eric Vicenç, Oriol Silvestre, gràcies per haver-nos acompanyat aquest divendres al Basquet Esports d'Altafulla Ràdio i Ona la Torre. Que vagi molt bé i que no us mulleu gaire en el dia d'avui, si pot ser.
Complicat avui.
Gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Set dies d'esports. Tota l'actualitat esportiva que ens visita a Altafulla Ràdio.
Encarem la recta final del programa amb la secció Activa't i Mouta de la mà del nostre col·laborador, el llicenciat i doctor en Ciències de l'Esport i responsable de Mòbet Altafulla, Gerson Garrosa, aquesta vegada per parlar sobre la necessitat de saber dir que no. I ara ho desenvolupem. Bon dia, Gerson, com estàs? Benvingut al Basque Esports.
Molt bé, aquí estem una altra vegada. Moltes gràcies per la invitació.
Ho deia tot just ara, saber dir que no, saber dir que no podem estendre a moltes situacions de la nostra vida, però estem en l'àmbit esportiu, estem en l'activitat saludable, en l'activa timauta, per tant ho encaminarem per aquí, però per què és important dir que no?
Bueno, mira, es como el otro día hablábamos de planificación, de compromiso. Bueno, planificación conlleva compromiso si quieres obtener el éxito o sacarle el partido a esta programación. Y al final, decir que no muchas veces ayuda a completar ese programa, a conseguir ese objetivo. Entonces, decir que no en este caso es una necesidad si quiero obtener mis objetivos, si quiero estar feliz, si quiero estar contento, si quiero rendir dentro de esta planificación o programación de entrenamiento.
Si vull estar bé, si vull tenir salut i vull que el meu treball o l'esforç físic que estigui fent als entrenaments doncs perduri, no es perdi en res i pugui progressar, el més important és dir que no en certes situacions de la vida, com per exemple que això, la compte d'Instagram Mòbet Altafulla, vas penjar un vídeo i de fet, arran d'això estem parlant d'aquest tema, per exemple, sortir amb els amics a sopar, tothom que es demana cervesa i saber dir que no, jo aigua, o no sé si també podríem encabir un Aquarius, però vaja, cervesa segur que no.
Molt bé, és això, l'alcohol, el consumo d'alcohol recomendado per les autoridades competentes es cero. Entonces, a partir de aquí ya cada uno que eche sus cuentas. Pero sí, está muy normalizado a nivel social y a veces es hasta incómodo decir que no y te sientes como coartado, ¿no? ¿Y por qué no te tomas una cerveza? Hombre, pues si estoy siguiendo un programa de entrenamiento, son las 3 de la tarde, he quedado a comer contigo, pero luego a las 6 tengo una sesión de carrera. Pues obviamente tomarme esa cerveza, meterme ese tóxico en el cuerpo, que luego mi sistema va a tener que estar trabajando para eliminarlo, pues no me va a beneficiar para completar esa sesión de carrera. Y además, si tienes la tarde libre, es muy factible que no te tomes una, que te tomes dos o tres, te vayas a casa, eches la siesta, te levantes con resaca y luego ya no te apetezca correr. Por lo tanto, todo es un poco el se retroalimenta en ese sentido negativamente, en que pues ese día a lo mejor no ya se acabó tu entreno.
Aquí a vegades també falta empatia per part dels amics, de dir, t'ho ofereixo, si em dius que no, doncs perfecte, però quan ja t'insisteixen, que no passa res, que per una, no, aquí és el punt crític, no?
Això. ¿Qué pasa? A ver, yo llevo haciendo deporte toda la vida, entonces mis amigos son deportistas, porque si no cabría que fuera. Al final una cosa lleva a la otra, ¿no? Dime con quién te juntas y te diré cómo eres. Entonces todo mi círculo cercano es deportista, es como yo. En este sentido es fácil. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene una persona con 40 años que lleva desde el instituto del colegio sin hacer deporte y quiere transformar su vida, sus hábitos? Pues muy posiblemente se encuentre con este escalón, que en su círculo de amigos pues haya mucha gente que fume, haya mucha gente que sea sedentaria, y eso no facilita la consecución de este propósito.
I com es pot treballar? Suposo que t'hauràs trobat en més d'un cas,
sí,
la teva experiència. Com es pot treballar això? Perquè entenc que és molt mental, també.
És molt mental, i, bueno, primerament s'ha de voler. ¿Sabes? Tienes que querer, tienes que tener compromiso. Entonces, ¿qué ocurre? Yo como educador físico deportivo, pues tengo clientes con los que intento, oye, si vienen a entrenar conmigo 3 días a la semana, cuando adquieren un poquito de rodaje, intento darles autonomía para que se motiven, se retroalimenten, vean que pueden un poquito más, se empoderen, y a lo mejor sugiero, oye, ¿por qué el sábado por la mañana no sales a correr 3 kilómetros? Yo te pauto un poco el cómo hacerlo, el calentamiento, voy a estar pendiente, te dejo incluso un reloj, un pulsómetro, para que tú sepas, porque ese reloj ya lo hemos utilizado, te doy este asesoramiento, estas pautas, y a veces la respuesta es positiva, o sea, la persona responde pues muy bien y el experimento funciona, y a veces la respuesta es negativa y me encuentro un no. ¿Por qué? No, porque tengo un cumpleaños de no sé quién, de mi hijo. Yo, bueno, ¿y qué problema hay en decir que no? O sea, se va a caer el mundo porque digas que no. Mis amigos, mi familia saben que yo los fines de semana pues los tengo reservados para, por la mañana, por ejemplo, para ir al monte, a la montaña, a escalar, salir en bici, ir a correr. Nadie se va a asustar si Gerson dice que no a un plan a las 11 de la mañana. Entonces directamente ni me lo proponen, pero a mí me choca porque mi vida está organizada de esa manera y entiendo que lo normal es eso, tener las mañanas reservadas. Me choca que otras personas que están en ese proceso, cuando les intento asesorar, oye, vamos a marcar y vamos a intentar hacer esto a las 10 de la mañana un sábado, coño, no pasa nada por decir que no. O si vas a llegar tarde ese cumpleaños que es a las 11, pues si llegas a las 12, ¿qué va a pasar? Tú te has hecho tu media hora de running que te ha recomendado tu entrenador y te vas a sentir súper contento o contenta o realizado o realizada. Ahí es donde voy con el no. No solamente para las cervezas o las reuniones sociales o incluso salir por la noche. Bueno, pues qué problema hay por juntarnos a merendar en lugar de a cenar y tener que llegar a las 12 a casa si al día siguiente te has marcado madrugar para ir a entrenar.
El resum seria prioritzar-nos a nosaltres mateixos.
Exactament, sí, això seria. Tu has de tenir prioritats fixades, tu has de saber què vols aconseguir i ser coherent amb això. Entonces, si tu quieres completar tu programa d'entrenament que se llama 5 días a la semana, en definitiva 5 hores, te tienes que buscar esas 5 hores. Y si tienes que intentar en la medida de lo posible a nivel de planificación pues que sean 5 horas que son asumibles, que nadie te va a trastocar, pero si algún día te las trastocan, coño, tu prioridad es esa, lo estás haciendo por salud, ¿no? Lo estás haciendo para invertir en ti. ¿Qué problema hay en decir a alguien que no? O avisarle y explicarle, mira, pues tengo esta prioridad, tengo este compromiso que para mí es mi prioridad y lo siento mucho, pero no voy a poder asistir, o me vas a tener que disculpar, voy a llegar un poco más tarde. No pasa nada, y la gente lo va a entender, y yo creo que cada día está más normalizado.
I tu, en aquests casos que t'has pogut trobar, has notat que al final hi ha hagut aquest procés i que la persona en qüestió, doncs, ha fet cas o s'ha prioritzat?
Muy pocos, 8 de cada 10, por desgracia. Desgracia para mí, porque al final, yo que sé, a nivel profesional, muchas veces yo no me puedo desarrollar o no puedo lucrarme realmente. O sea, uno cómo se lucra a nivel profesional cuando hace el trabajo bien hecho. Entonces, si la otra parte, que es la persona con la que trabajo yo, no acepta mis sugerencias o mis ¿cómo llamarlo?
consejos
y demás, sí. Pues nunca voy a conseguir ese objetivo mío, ¿no? Como profesional, y eso frustra.
Sí, perquè al final, dins d'una preparació per estar bé, millorar a nivell físic, en fi, hi ha molt de treball també en aquesta planificació per part de l'entrenador, i al final també, doncs, ostres, tu vols veure els resultats, que són que aquesta persona ha aconseguit, doncs, tals objectius.
Tu montes tot això i vols que els convidats vinguin aquí a la ràdio. Imagina't que els convidats no vinguessin. Com et sentiries tu?
Sí, no tindria sentit la meva feina.
Faria, clar, doncs faries el programa tu solo.
Doncs suposo que és una cosa que abans parlaves, no?, que està normalitzant no només el tema de demanar una cervesa en comptes d'una aigua, sinó en general el fet de dir que no costa molt. També va molt amb la persona, també és veritat.
I amb el país, perquè és de sobra conegut la gent de fora d'Espanya ens coneixen com el país de mañana, ¿no? Mañana lo hago.
Ya lo farem.
Sí, ya lo farem mañana. Es como tenemos ese estigma ya. Y aquí ya sabes que tenemos muchos alemanes, holandeses y demás, y ellos nos observan y saben que somos un país de posponer las cosas. Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos ordenar las prioridades. Culturalmente lo hemos ido aprendiendo así.
Doncs crec que és important això, saber conscienciar-nos de que primer ens hem de prioritzar, saber dir que no.
A nosaltres mateixos.
Clar, al final...
Això és una inversió en salut.
Que després també un triarà si vol estar millor, si es vol cuidar o no, això... Però ja si decideixes que és així, no?
Clar, si decideixes fer-ho, fer-ho bé.
Has de fer sacrificis, també.
Fer-ho bé, sí. I ja està. O sea, puede sonar un poco chocante, pero es así. O sea, tú quieres hacerlo, pum, tienes que hacerlo de esta manera. Ya está, pues asúmelo y sí, obviamente habrá consecuencias. Es como muchas otras cosas en la vida.
I també hi ha aquells que aprofiten, jo a vegades em puc incloure també, jo crec que sóc un bon exemple d'aquelles coses que es poden anar canviant per aquesta secció, ja t'ho dic, Gerson.
A veure,
explica't. El tema de la mínima excusa per no anar a una sessió, per no sortir, encara que sigui a nivell individual i no estiguis en mans d'un professional, jo què sé, sortir a córrer o anar al gimnàs, ostres, és que plou, a veure, evidentment, depèn la intensitat de la pluja,
clar.
O no, t'ho posaré millor, fa molt de fred. Surt, comença i quan ja estiguis rodat, doncs ja no hi haurà fred ni res. És allò, no? Saber, sí, combatre també un mateix aquestes pròpies excuses que ens posem.
Sí, bueno, volvemos con lo del otro día. Si tú ya te has programado con día, fecha y hora, que el lunes a las 7 de la tarde tienes que salir a hacer media horita de rodaje y ves que a las 5 de la tarde empieza a llover o que hace frío. Si tú tienes esa programación ahí puesta donde te dé la gana, en la nevera, en la entrada de tu casa, en el móvil, y eres consecuente con eso, con ese compromiso tuyo, al final vas a buscar la estrategia para salir. Si vives en el País Vasco, te vas a poner un chubasquero. Si vives aquí en la costa y hace frío, que no hace frío muchas veces, pues te pondrás unos leggings y una camiseta larga y una sudadera. ¿Y qué va a pasar? Pues lo que tú has comentado, que vas a salir pasando frío del portal. Y a los 5 minutos, en cuanto empieces a correr un poco, vas a tener hasta calor. Vas a volver a casa acalorado y te vas a meter en la ducha y no ha pasado nada. Pues has hecho una sesión bajo la lluvia, porque somos seres vivos y tenemos esa capacidad de adaptarnos a diferentes ambientes, tanto al calor. Para eso tenemos el órgano más grande del cuerpo, la piel, que suda. No pasa nada, no hay nada de malo en sudar. Es todo lo contrario, ayuda a eliminar las toxinas, te sientes vivo, tu cuerpo está trabajando. Que muchas veces en verano hay gente... Me sorprende que me digan, odio sudar. ¿Qué problema hay por sudar? Si es maravilloso, es tu piel que está trabajando. No hay vuelta de hoja.
Doncs jo recuperava això, que és veritat que ho vam parlar en la primera secció, recuperava perquè d'alguna manera també és un dir-nos no a nosaltres mateixos.
Clar.
No ens estem prioritzant a nosaltres mateixos, sabent que, ostres, ens convé o ens agrada sortir a córrer. Però quan veiem una petita complicació... Educasa, fa el que hagi de fer aquí i ja està. Per tant, també ens estem dient que no a nosaltres.
Estamos siendo fieles. No estamos siendo fieles a nuestro propio compromiso. Y no pasa nada, no somos máquinas, no somos robots. No pasa nada porque una vez de cada 10 nos fallemos. Porque a veces estamos malos y esas excusas son de... fuertes, de verdad. Oye, pues me duele, tengo una contractura en la pierna. O estoy cansado, o estoy viendo que me voy a poner enfermo. O he tenido mucho estrés y hoy no me apetece. Bueno, pues tampoco hace falta forzar la máquina. Pero eso debería de ser un cómputo de una vez y media o una vez cada 10. No que fuera la tónica, ¿no? 4 veces de cada 10 o 5 veces de cada 10.
Diga-no als altres i a nosaltres mateixos, diga-no però a les excuses.
Clar.
Que és el més important. Al final, si un es vol cuidar, no? Ha de fer aquests sacrificis que dèiem.
Sí.
I evidentment, quan estàs acostumat, tu això ho notes segur, doncs costa més. Però home, quan ja tens una trajectòria, ja tens un bagatge, és una llàstima, no? A vegades no poder arribar als objectius perquè costi, doncs, prioritzar-se a un mateix.
Sí, correcto. I bueno, tornamos a lo de la semana pasada. Pues, ¿cómo podemos... garantizar una mejor asistencia o un mejor compromiso comprometiéndonos con terceros. Eso es así, siempre ha sido así, teniendo a alguien al que rendir cuentas. Yo tengo una nutricionista a la que le rindo cuentas. Ella no me pregunta, obviamente, pero yo en mi cabeza ya voy con el run run de, no, es que mi nutricionista Clara pues me ha pautado esto, voy a seguir la pauta de esta señorita porque es profesional y ha pautado esto para mí y me he comprometido y le he pagado por ello. Pues venga, no te digo que una comida de cada 10 sí que me la salte o haga lo que me apetezca, pero lo sigo porque hay un compromiso detrás y hay un rendir cuentas. Entonces, a veces externalizar nuestros objetivos también ayuda a que completemos ese objetivo. Hoy en día con las redes sociales es muy sencillo. Habrá gente que no le guste dar la chapa, pero hay gente que lo hace. Oye, mañana voy a ir a correr media maratón y estoy muy contento, aunque bueno, tengo mis inquietudes. Te vas a la cama y por mucho que pase cosas ese día, tú vas a estar ahí con el rumrum de, oye, que yo les he dicho a mis seguidores o a mis amigos por un grupo de WhatsApp que mañana voy a ir a correr media maratón. Qué mal quedaré si no lo hago. ¿Ves? Externalizar es otra estrategia. Tener un tercero, una persona en la que hayas depositado ese compromiso tuyo, lo has verbalizado. Coño, ya no solo te estás fallando a ti mismo, que es lo que decíamos antes. Estás fallando a terceros. Y eso duele más.
Sí, sobretot el fet de... sigui per compromís de... he quedat amb aquesta persona per sortir a córrer, m'he compromès de sortir, si no, el pròxim dia igual no vol sortir.
Eso era lo próximo que iba a decir. Por eso triunfa mucho el quedar con un amigo o con una amiga para salir a correr el fin de semana. Por eso triunfa mucho. Pero ojo, tampoco hay que darle mucha dependencia a esto, porque ¿qué pasa cuando tú has quedado con tu colega el viernes por la tarde para salir, has tenido un día estresante, tal cual, y dos horas antes de ir a correr te dice... Ostras, Marc, que avui no puc.
Va.
I a ti què te passa per la cabeza?
Doncs ho deixem per la propera dia.
I tu què?
Això...
També.
No, en el meu cas?
Sí.
No, és que en el meu cas no...
Aniries a córrer o et quedaries a casa?
Jo sortiria a córrer.
Molt bé, Marc, molt bé.
El que t'anava a dir és que no estic acostumat a sortir... És a dir, ja m'he acostumat, millor dit, a sortir sol.
Clar.
Si després vaig amb algú, fantàstic, perfecte, però ja m'he acostumat per... Això també és un motiu.
És un bon atributo. I jo, com a entrenador, considero que és un bon atributo. No depender de terceros para poder.
Clar, al final, tothom té les seves coses i, ostres, ja és difícil a vegades, o ens costa prioritzar-nos per trobar aquell espai com per dependre també del que pugui fer una altra persona, de la disponibilitat que tingui o no. Que, escolta, si vas acompanyar, fantàstic. Però
correcto.
També és...
¿Cuál es el deporte rey en este país?
Fútbol.
Fútbol. ¿Qué pasa...? Bueno, claro, como es el deporte rey, también es el que más practicantes tiene a nivel amateur. Entonces, ¿qué ocurre con los practicantes de este deporte cuando alcanzan una madurez laboral o terminan sus estudios y demás? Y aparte, pues, muchos también por lesiones lo dejan. Entre los 20 y los 30 años abandonan, ¿verdad?
Sí, sí.
Y luego
sí.
Pasan unos años, están ahí sin hacer nada, y esto es un análisis mío observacional que vengo haciendo con los años, pero probablemente a ti te venga ya, te suene y digas, ah, pues sí, tiene sentido. Luego, ¿qué ocurre? Que se reorganizan entre ellos para hacer una pequeña pachanga. Venga, vamos a quedar los miércoles para entrenar y los sábados para tal. ¿Sí o no?
O això, o jugar a Lliga de Veterans.
Pues, claro, o sí, vamos a buscar una liga, un pequeño renacer, un resurgir. Pero ya con unos años más y un poquito más de sobrepeso y menos condición física, etc. Pero claro, es que al final requieres que haya 7 personas más para fútbol sala o para fútbol 11 más todavía, que estén dispuestas a ese compromiso y a que lo hagan. ¿Qué pasa cuando fulanito o menganito falta? O un ejemplo más claro, para que se entienda. La gente que ahora con 40, 50 años, dice, no sé qué hacer. Ir a clase, al gimnasio me aburre. O ir a correr me aburre, no me gusta. A mí me gusta el pádel, porque el pádel es como ahora en...
El boom.
Vale. Pero para el pádel se necesitan 4 personas. ¿Qué pasa cuando no encuentras a tres más?
O sea, mira, ahora...
Pues te quedas sin jugar. Entonces, la persona que como tú tiene la habilidad desarrollada, o capacidad, mejor dicho, la capacidad desarrollada de coger y yo salgo por mi cuenta, me voy a correr yo solo, coño, chapó, porque salvan los muebles. Ahora, si dependes de terceros, pues estás supeditado a ello para poder ser activo.
El día que puedes sortir a
acompañar. No digo que esté mal, no lo critico. Simplemente es por poner un escenario, ¿no?
No, que és un avantatge al final.
Claro,
després, exacto. Si surts acompanyat o compromets amb el muete a la sessió, doncs millor que millor.
Clar.
Però també has de tenir o saber tenir el teu temps per tu i prioritzar-te, que això al final és el que...
I per això intento sempre estirar de la manta. Jo con mis clientes de muévete. lo que hago es venir conmigo a nivel grupal, vais a tener una sesión chula, 2-3 días a la semana, pero intento estirar para que cada uno, intento conocer sus objetivos, qué te inquieta a ti, qué quieres hacer tú, qué tal, para darle las herramientas para que puedan seguir más allá de esas 3 horas y acumulen 10 y 11 y 12, como aquí una que acaba de pasar por aquí al lado que la he visto.
Ah, mola.
Que se está preparando la media maratón de San Sebastián y el otro día tuvimos un café después del entreno y hablamos de cómo repartir los entrenos a lo largo de la semana. Pues 12 horitas.
Y a partir de aquí tú te organizas con
claro, planes. Sí, podemos profundizar un poquito más, ¿no? A través de aplicaciones y que yo le lleve el entrenamiento de forma más pautada. En este caso fue una asesoría. Pero, ostras, chapó, porque así te da la vida. Uh-huh.
Doncs, Gerson, ho deixem aquí amb aquesta segona secció del Moutai Activa't. Crec que ha sigut molt interessant i crec que ha sigut molt pedagògic, podrien dir. I jo crec que al final el missatge és clar, prioritzar-se un mateix.
A veure si el pròxim dia podem dar un poquito más de herramientas para que no sea tan pedagógico.
Venga, segona part de prioritzar-se i saber dir que no. També que no a les excuses.
Clar que sí, que principalment.
Pues Gerson Garrosa, gràcies per haver-nos acompanyat aquests minutets i ens retrobem.
Ens veiem a propera. Adeu.
Set dies d'esports. Tota l'actualitat esportiva que ens visita a Altafulla Ràdio.